a l'antena dels 5 minuts més és hora de saludar en Jordi Sunyer. 5 minuts més. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia. Això del poder de la música, si aquesta doctora que dona la conferència escoltés la playlist de Radio Lot, jo crec que ja ho tindria resolt.
No? Sí? Caldria
ni
tu
que
creus?
Comencés. Sí, sí.
Fantàstic.
Sí, tant. Ja estaríem tots curats.
Molt bé.
24 hores al dia la playlist de Radio Lot i tots curats.
M'alegra sentir-ho. Jordi, escolta'm, continuem amb aquella classe magistral que ens vas iniciar la setmana passada sobre la terminologia en l'àmbit esportiu, que de fet és un tema molt interessant, aprenem moltíssimes coses. Avui ens centrarem en el tennis. D'entrada, el nom del tennis, d'on ve? Per què es diu tennis?
Sí, he volgut plantejar una mica el nom del tennis perquè sé que tens molta curiositat pel net, sobretot, sí. Però abans de plantejar les parts, plantegem el tot, després que la setmana passada vam fer futbol i rugby, sobretot. Tennis. Es creu que és una corrupció anglesa de la forma verbal francesa tenés, és a dir, T-E-N-E-Z. Què vol dir? És un imperatiu, vol dir té, entoma-la, aquí la tens. Això és el que passa en un servei. Convides l'adversari a tornar-te la bola en el joc del tennis. Tot i que el tennis modern es va codificar a Anglaterra, crec que en alguna secció ja ho havíem explicat anys enrere, sovint es considera que l'antecedent del tennis és el jeu de pont francès, que és a dir, el mateix sistema del tennis, passar la pilota d'un costat a l'altre, però utilitzant el pam de la mà en lloc de la raqueta. D'aquí vindria aquesta paraula i d'aquí l'origen francès de tennis. Tenez, entoma-la, tinga-la. Sabeu que en el tennis, per guanyar un partit, has de guanyar, depenent de la competició, 2 o 3 sets, però no sempre els 7 són 7 jocs. Només quan hi ha un desempat o cal guanyar-lo per 2 jocs de diferència, arribem als 7 jocs en un set. Per què un set, per tant? En aquest cas, set sí que és una paraula anglesa que correspon a una de les excepcions del verb to set, que seria establir, resoldre. Quan s'arriba al número de joc requerit, siguin 6 o 7, aquella part del joc queda resolta, queda set. D'aquí el nom. Ja sé que és un acudit molt dolent jugar amb el número 7 perquè només es diu 7 en català, però mira, em servia per introduir-ho també.
Molt bé. Per tant, el nom del tennis sabem que ve del francès, d'això que has dit, d'aquest entoma-la, agafa-la,
sí.
A veure què ets capaç de fer. Escolta, hi ha una paraula que es diu deu-ser. Què vol dir exactament el deu-ser?
A veure, a l'hora de puntuar, quan s'arriba al 40-40 en un joc, a molts jugadors amateurs se'ls escolta dir just. Val? O sigui, a les tries, al tennis Olot, no sé, ens posem a jugar tu i jo, 40-40, just sentiríem. Just per què? Perquè el joc està ajustat, perquè se diu amb com ha anat el joc i és merescut que hi hagi un empat. Doncs tornem a les corrupcions. En aquest cas, a la corrupció d'una paraula anglesa que identifica el 40-40, que és, s'escriu D-U-C, com bé deies, D-E-U-C-E, però es pronuncia deuce. I deuce és una expressió anglesa també que s'utilitza en molts jocs de taula, sobretot de cartes o de daus, però que sempre remet, ara no farem tota la llista, però sempre remet al número 2. I és que deuce és efectivament una altra corrupció, la corrupció de la paraula francesa de, D-E-U-X, el número 2, aquest sí que és fàcil d'entendre. Quan s'arriba al 40-40, quants punts més calen per guanyar el joc? Efectivament, en calen 2 més. I d'aquí, 2, 2, dius. I en general, a més, aquest dius es fa servir, com et deia, sempre en referència al 2 en molts jocs en anglès. La veritat és que hi ha paraules del tennis que són molt senzilles, com out, out és fora. Altres de més complicades, com footfall. Footfall és falta de peu, que és la posició incorrecta dels peus en el moment de servir. Ara em ve a la memòria una anècdota en un partit, un campionat d'Espanya. Un jugador serveix, va moure els peus i va envair, diguéssim, el costat contrari, és a dir, la meitat contrària des del punt on havia de secar, i el jutge, un dels jutges, li canta "Footfall, footfall!" I el jugador aixeca el cap, se'l queda mirant amb aquella expressió inquisidora i diu "Footfall, footfall, a ver de què pie." I el jutge va quedar, si se'm permet l'expressió, va quedar ben cardat perquè no va saber què dir-li, però una curiositat del tennis. Però
escolta,
si vols, ara anem pel que t'interessa, que
sí,
és el...
Sí, sí, però va, Jordi, una pregunta. Tenint en compte que hi ha tantes paraules en el món del tennis que provenen del francès, els francesos segueixen utilitzant la terminologia original o també ho han com ho diríem, ja han aplicat l'anglicisme corresponent, com s'ha fet aquí amb determinades coses?
Mira, el LED o el NET, ara ho aclarirem, però és un cas que il·lustra això que dius. Si, i tu ho hauràs fet, si llegiu qualsevol publicació francesa, si us cau a les mans, veureu que si hi ha qualsevol publicitat que té un eslògan en anglès, això és molt normal, a casa nostra també avui en dia, és a dir, hi ha marques comercials que tenen eslògans internacionals i aquests eslògans són en anglès. A les publicitats que surten a les revistes, als mitjans francesos, sempre al costat de l'eslògan en anglès hi ha un asterisc i a la part inferior de la pàgina hi ha la traducció d'aquell eslògan en francès. És a dir, això d'alguna manera és obligat.
Yeah.
Això t'indica d'alguna manera la recepció que tenen els anglicismes a França. I un dels casos és el net. I aquí hauríem de fer una distinció important. Ens embolicarem una mica, però intentarem simplificar-ho al màxim possible. En un partit de tennis, un jutge pot cantar net i led. I el que passa sovint és que en un partit, sobretot amateur, aquestes dues paraules es confonen i s'utilitzen. Potser no incorrectament, perquè tenen un significat similar, però sí de manera imprecisa. Net és el que s'ha de cantar quan un servei entra correctament al quadre de recepció contrari després d'haver tocat, d'haver fregat, la part superior de la xarxa. Net és la paraula anglesa per xarxa.
Ah, correcte.
Net significa xarxa en anglès.
Val.
El net obliga a repetir el servei. En el món de la comunicació en anglès hauràs sentit, per exemple, sovint la paraula network.
Sí, sí, està clar.
Que aquí, literalment, la traduiríem també com a xarxa, però l'hem acabat traduint com a cadena.
És curiós perquè aquí ara algú es pot pensar que el net aplicat aquí, quan juguem en català, per entendre'ns, algú es pot pensar que és que el joc ha entrat net i no té res a veure, no?
Sinó, no.
Sinó que el net ve de la xarxa en anglès.
No té res a veure amb la pulcritud del joc o dels jugadors. Això del network també em fa gràcia. És cultural, és a dir, el concepte de l'agrupació d'una sèrie d'emissores de ràdio i de televisió, en anglès la imatge és de la xarxa, realment network, i en canvi aquí parlem de cadena, que és una imatge totalment diferent, més lineal, amb unes baules lligades unes darrere les altres. És una cosa cultural que és molt interessant. El món de les paraules és realment màgic. Bé, això és el net. LED, en canvi, significa més aviat ordenar la repetició del punt perquè una circumstància inesperada l'ha interromput. Des d'un ocell que s'ha instal·lat a sobre la xarxa, l'esternut d'un espectador que ha desconcentrat els jugadors, una segona pilota que entra a la pista des de la pista del costat i envaeix la teva pista mentre estàs disputant un punt, el que sigui. Això és LED i també obliga a la repetició del punt. I això té l'origen en l'anglès medieval, en què la paraula LED significava obstacle o impediment, i d'aquí la seva derivació al tennis. Però ara que s'està jugant Roland Garros, i ara parlàvem del francès, per afegir més diversió tot plegat, com dèiem, els francesos no són gaire amics dels anglicismes, per tant, quan la pilota toca la xarxa en el servei, els francesos no diuen net, sinó que utilitza la seva paraula per xarxa, i que no té res a veure amb la carn, que és filet, F-I-L-E-T. Led i filet s'assemblen molt, i aquí encara afegim més llenya al foc. Però
Jordi, perdona.
Filet en francès és xarxa.
Jordi, perdona, en funció de qui, és a dir, què és, en funció de l'àrbitre o del lloc on juguis, ens podem trobar, m'invento, que estigui jugant un partit a França i diguin el filet i en canvi estigui jugant aquí i diguin net, o...
Sí.
Depèn de, és a dir, ho has de saber, no? Quan vas a jugar, quina paraula tira per
filet,
cada cosa?
Jo filet només ho he sentit a França. Ara sí, aquests dies veieu els partits de Roland Garros que s'estan fent a través d'Eurosport, el net allà es canta en francès. A tot arreu, aquí i en altres llocs, el net es canta amb la paraula anglesa.
Però Jordi, quan assistim a un partit de tennis de caire internacional, què impera? L'argot anglès o...
Anglès.
Anglès, sempre, no?
Sí, sí. Sí,
independentment que es faci a París.
Bé, a veure...
Ull, que allà són molt xovinistes,
No, però a veure, cada torneig d'alguna manera té, diguem, una llengua oficial o d'alguna manera ha d'utilitzar la llengua del país. És cert que hi ha tota una sèrie d'expressions internacionals, però en aquest cas si s'utilitza una terminologia pròpia del país, en aquest cas s'autoritza... Si aneu a un partit del Godó, a Barcelona, per exemple, es fa servir indistintament català, castellà i anglès, no a l'hora de nomenar les circumstàncies del joc, perquè en moltes s'utilitza la forma anglesa, aquí nosaltres diem net, no diem xarxa, hem adaptat la paraula anglesa, però per exemple a l'hora de donar el resultat el jutge de cadira ho diu en català o en castellà o en anglès, d'acord? És a dir, hi pot haver una certa tolerància respecte a les paraules locals. El que passa és que és una mica com el que dèiem amb l'italià la setmana passada amb les paraules futbolístiques. Hi ha idiomes que han traduït el lèxic d'un determinat esport i altres que han permès que hi hagi tots els anglicismes o galicismes necessaris per anomenar les diferents parts del joc.
Molt bé, anem avançant, Jordi, perquè hem estat parlant una mica de l'origen de la paraula tennis, del net, que com tu saps a mi em traï una mica el son. Anem a l'hoquei. Per què es diu hoquei?
Mira, ja que parlàvem de la coexistència o dels préstecs del francès a l'anglès, no ho diríeu mai, però això també passa en el cas de l'hoquei, esport que aquí el practica, continua anomenant sovint hoquei a l'anglesa, sí. Sigui patins o herba, la gent, sobretot del mundillo, que diríem, sé que és incorrecte, però per entendre'ns, continua parlant de hoquei. De l'estic que s'utilitza per jugar a hoquei no hi ha cap dubte, perquè estic en anglès significa bastó o pal, però de pals parlarem. Penseu ara, situeu-vos a muntanya, i penseu en el típic bastó dels pastors. El bastó del pastor sempre té la part de dalt corbada.
Sí.
Hi ha altres bastons que no són de pastor que també, però el bastó dels pastors sempre té la part de dalt corbada. Com els estics, en diferents formes, segons la modalitat d'hoquei, és a dir, la corba de l'estic d'hoquei patins no és la mateixa que la corba de l'estic d'hoquei herba, que fa més la U, o que de l'hoquei gel, que és molt més plana, molt més L, però hi ha una corba en qualsevol cas, semblant a la dels bastons de pastor. D'aquests bastons de pastor, en francès, se'n diuen hoquets, H-O-Q-U-E-T-S. I la teoria etimològica més acceptada és que la corrupció de hoquet en francès, designant el bastó que jugava, va donar la paraula anglesa hockey. Perquè és un joc d'origen anglès, també. Amb tot, hi ha una segona teoria que és molt més britànica i també molt més alcohòlica i molt més divertida, fins i tot. Existeix un tipus de cervesa elaborada en zones rurals d'Anglaterra que estava molt lligada a les festivitats vinculades a la collita, que rebia el nom de Hock Ale. A l'anglès antic, Hock feia referència a... aquesta paraula feia referència a quelcom suprem, màxim, especial per la seva rellevància. Lo más de lo más. I aquesta, la Hock Ale, era una cervesa reservada a aquestes festes, com una cervesa de celebració. Llavors es creu que, a falta de pilota, en alguns casos, el joc de bastons a què ens referim, d'impulsar un objecte amb bastons per introduir-lo dins d'una porteria o fer-lo arribar a un objectiu, es practicava durant aquestes celebracions amb els taps de suro que servien per tapar els barrils de cervesa, de Hock Ale. I de Hock Ale vindria hockey. Per tant, quedeu-vos amb la versió que més us agradi, o dels pastors o la de la cervesa. Aquí
home,
us ho deixo vosaltres.
Totes dues tenen la seva lògica. La veritat és que encaixen perfectament, no?, amb una mica el que és l'esport en si.
Sí, hi ha moltes teories etimològiques que donen a triar. O sigui, hi ha moltes paraules que encara no sabem exactament què poden voler dir. Hi ha dues teories que ho avalen. Per tant, en aquest cas, si voleu, ho deixem en dubte, a diferència de l'últim esport que explicarem, que aquest sí que sembla bastant clar.
Avui estem fent una classe amb en Jordi Sunyer sobre la terminologia d'alguns esports. Anem al golf! Vinga, Jordi, si fins ara ens ha sorprès, el golf encara ens sorprendrà més?
Una miqueta sí, una miqueta sí. Ara ens estem remetent també aquelles classes de literatura o de llengua de Bupi de Cou, nosaltres que encara hem fet Bupi Cou, quan ens parlàvem de les figures literàries i ens parlàvem de la metonímia, perquè tant en el cas de l'hoquei com en el cas del golf, l'instrument amb què es practica el joc acaba donant nom a l'esport. La part acaba donant nom al tot, d'alguna manera. I això també es dona amb el golf. I l'origen és bastant rebuscat, també. Ja a finals del segle XIII es jugava als Països Baixos un esport que encara es manté avui en dia, consistent en picar una pilota amb un pal per fer-la arribar a un objectiu marcat en el mínim nombre de cops possible. D'això es tracta el golf. Aquest joc ha evolucionat avui cap a un esport indoor, aquest joc neerlandès, encara juga, als Països Baixos, però ara és un esport que juga en una pista d'uns, crec que són uns 17-18 metres de llargada. Hi ha un pal a cada costat i el jugador ha de fer tocar la pilota en aquests pals tres cops alternativament. És a dir, primer el pal més allunyat, del costat més allunyat de la pista, després te'n vas a l'altre costat i ho fas al revés, després te'n vas a l'altre costat i ho fas al revés.
Caram, això és
tres
un,
vegades.
És un golf a la triple, eh?
Sí, però funciona així. I evidentment ho has de fer en el mínim nombre de cops possible. En qualsevol cas, el pal que es feia servir per jugar aquest joc, que evidentment abans era a l'aire lliure, en el neerlandès antic, a l'idioma dels Països Baixos antic, medieval, s'anomenava golf. Amb K o amb C, depèn d'on estigui escrit, però en qualsevol cas la pronúncia és golf. Ja pràcticament ja us ho he dit tot. Val a dir que tot i que els colons holandesos van exportar aquest joc al que avui són els Estats Units ja al segle XVII i el jugaven aleshores a l'aire lliure, els que s'han considerat els inventors del golf modern tal com el coneixem avui en dia, els que van establir les regles del golf actual, són els escocesos. Però tot i així, a Escòcia s'accepta que el nom de l'esport ve d'aquesta paraula neerlandesa golf, que designava el pal amb què jugava. Els neerlandesos també són l'origen d'una de les expressions més conegudes i més populars a l'hora de referir-se als nord-americans. Suposo que moltes vegades heu escoltat a parlar dels Yankees. I fins i tot hi ha un equip de Nova York de béisbol, que són els New York Yankees. Yankees també és una corrupció anglesa d'un nom neerlandès que seria Jan Kees. J-A-N, nom, K-E-E-S, cognom. Això és més llegenda que realitat, però es deia que la gran majoria de neerlandesos que desembarcaven als Estats Units amb les primeres expedicions de colons europeus, molts tenien aquest nom. Era com el que es deia, no sé, Josep García o... anava a dir Joan Soler, però pobre Joan. Clar, és un nom que és molt comú a Catalunya, però ja em disculparà. Però dic que era el nom més comú o més repetit entre la gent que desembarcava. I llavors, dels primers habitants de Nova York, com que molts tenien aquest nom neerlandès, o es deia que molts tenien aquest nom neerlandès, Jan Kees, doncs, va derivar Yankees. És veritat que hi ha noms, hi ha esports els noms dels quals són fàcils d'entendre, perquè futbol és peu pilota, basquetbol és cistella pilota.
Sí, amb això els anglesos m'encanta perquè són molt pràctics, eh? El Baker Man és l'home del pa i deixes d'estar, eh?
El Paperboy és el això ja s'ha perdut, però el Paperboy és el noi que
reparteix
els diaris.
Sí.
Però realment hi ha esports que tenen, o noms que tenen orígens que obliguen una mica de recerca etimològica i això es tractava perquè sempre és divertit.
Molt bé, Jordi, com sempre, aprenem moltíssim a la teva secció. La setmana que ve, més i millor. No sé si encara ens queda més terminologia per anar analitzant. Suposo que sí, eh? Si agafem esport per esport, ens hi podem passar tota una temporada sencera.
Segur, però la setmana que ve canviarem de tema. No sé què farem encara, però si us va bé, canviarem de tema.
Perfecte, doncs ara quan veieu un partit de tennis ja entendreu moltes coses i pel que fa a la resta d'esports, com a mínim sabreu d'on provenen els noms que els defineixen. Jordi Sunyer, gràcies.
A vosaltres sempre.
Una abraçada, bon dia.
Una abraçada forta.